Arribem a l'ONE 4 minuts, més notícies a partir de les 2 en l'informatiu migdia en Sara Casas per repassar tota l'actualitat de la jornada.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Bona imatge i bon resultat del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma davant un PSG minvat per les absències dels internacionals i amb un equip plegat de jugadors del planter i juvenils que no havien jugat junts mai. El Mallorca va guanyar per 3-0 amb gols de Lubumbo, Virgili i Raillo. Varen jugar 22 futbolistes i no varen participar 3 amb el futur pendent de resoldre, Samu Costa, Mojica i Bergstrom, a més del lesionat Arnau Puigmal. Del París poca cosa a dir. A l'11 inicial, dos titulars habituals, Sofarov i Quaresgelia, i un a la bancata, William Pacho. El Mallorca va retre homenatge a l'ajudant de Luis Enrique, el mallorquí Rafael Pol. D'altra banda, pel que fa a l'Audi Eivissa, escoltarem les declaracions de l'entrenador Raúl Llona i del jugador Iker Varela després de la victòria d'ahir. L'Atleti Balears va golejar el Josetense de tercera per 7-1. I avui tenim una nova jornada de regates a la Badia de Palma a la Copa del Rei de Vela. Parlarem també d'un repte solidari espectacular que s'ha presentat avui a la Misericòrdia. En ciclisme, Mavi García és 21ena al Tour de França a 8.43 de la líder Reusser amb Vollering a només 12 segons després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. I a la Volta a Burgos, Enric Mas va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa, l'Artanen Casara 5è a la classificació general a només 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I més coses, des d'ara i fins les 2. En l'assistència tècnica d'Iker Hernández i la producció de Toni Fuster i Xisco Ribas, això és Esports 3 a IB3 Ràdio. Comencem. Una i set minuts. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia.
Te va agradar el Mallorca?
Me va agradar, sí. Me va causar bones sensacions. La primera part era veure que va dominar un poc més el PSG, va tenir un poc més de pilota el PSG, però el Mallorca quan va robar, el Mallorca quan va entrar en joc i quan va saber definir, sobretot davant la porteria contrària, cosa que li costava molt la temporada passada, en segons quines circumstàncies, i la segona part el Mallorca era veure que se va mostrar ja un poc més superior. El PSG va tenir una pilota al travesser i poqueta ocasió més, la veritat. El Mallorca va ser resolutiu i era vera que al PSG li faltava molt de futbolistes importants.
Moltíssims.
La setmana que ve té Aston Villa a jugar la Supercopa d'Europa i per tant és normal també que molt d'aquests jugadors s'hagin quedat a París, però no havien de restar mèrits en el Mallorca perquè, ja t'he dit, va fer un bon partit, sons que va treure d'inici, podria ser molt bé el que vegem la setmana que ve,
sí,
contra el Real Valladolid dissabte a les 9:30 del vespre.
Un Mallorca que va començar amb Arnau Tenes a porteria, Calatayud, Valien, Raillo i Lato en defensa, Morlanes, Darder, Pablo Torre al mig del camp, Lubumbo i Virgili a les bandes i Adri Fuentes en punta d'atac. El Mallorca va acabar amb Cuéllar a la porteria, Mateo Moroy, Sumaoro, David López i Orejuela en defensa, Antonio Sánchez, Jandro i Àlex Sala al mig del camp, Domènec i Roca a les bandes i Abdón en punta d'atac. Crec que està bastant definit l'equip de la primera part i l'equip de la segona part. tal vegada podria haver-hi un moviment.
Tal vegada
no sé si
podria
dos,
ballar, si s'acorda amb en Jan Virgili, en el futur d'en Jan Virgili.
No, això per suposat. Ah. O que Àlex Sala fos titular i no Pablo Torre.
Em va agradar molt Àlex Sala, també, la segona part.
Que s'ha de veure. Anem a veure com ho va veure el comentarista d'IV3 Televisió, que va seguir ahir el partit amb els nostres companys. Toni Amor, bon dia.
Hola, buenos días.
¿Y a ti te gustó el Mallorca?
Sí, estuvo muy bien. La verdad es que hizo un gran partido, fue de menos a más y la verdad sobre todo que se empezaron a ver pues cosas que ya se habían visto en los partidos anteriores y que sigue trabajando el equipo, que le está dando pues por las sensaciones que te da sobre todo del juego, mucha confianza y seguridad al equipo.
Tú como entrenador, ¿qué te fijas más? ¿En lo que fa l'entrenador y el equipo como equipo o te fijas en jugadores? ¿Ahora que ho veus desde de fuera?
No, te fijas en todo. Yo creo que te fijas un poco en todo, en el trabajo colectivo, en el aspecto individual. Al final, hay diferentes objetivos a la hora de analizar cualquier tipo de equipo. O sea, al final tú puedes hacer opiniones o ver, por ejemplo, cómo se comporta una línea, cómo se comportan dos líneas, cómo se comporta el colectivo, cómo se comporta un jugador individualmente, en ataque, en defensa, en transiciones. Y yo creo que ayer el equipo, pues la verdad es que empezó el partido que le costó un poco, porque creo que los primeros minutos el PSG estaba bastante mejor, más dominador, llegando. Y luego yo creo que también se les apagó un poco el fuelle porque creo que tiene muy pocos días entrenando y eso también se notó. Y ahí en el Mallorca yo creo que estuvo mejor y acabó la primera parte metiendo al PSG en su campo.
¿Te dona la sensación de que habrá un Mallorca más atrevit?
Sí, ellos van a intentar, o sea, por el perfil de jugadores que quiere Luis García jugar en medio del campo, con Sergi, con Manu y con Pablo, pues va a ser un equipo pues más ofensivo. También hay que ver el contexto, o sea, en primera división, cuando estás en primera división, estás para no descender, en el cual te vas a enfrentar con equipos con plantillas mucho mejores que la tuya, a lo mejor el 70% de los equipos, o el 60%, y ahora, sin embargo, en segunda división es diferente. Tú eres uno de los rivales a batir porque tu plantilla es mejor que la del resto. Entonces, ahí pues tu contexto a nivel de juego, a nivel de todo, pues cambia bastante. Y entonces el Mallorca tiene que tener claro que muchos equipos se le van a encerrar, que van a querer hacer partidos feos para poder sacar resultados, porque es uno de los rivales a batir, igual que como puede ser, por ejemplo, el Oviedo, que también se ha reforzado bastante bien. Y el Mallorca tiene que intentar pues ser un equipo protagonista si quiere ascender. Y yo creo que en eso van en buen camino.
Jo penso que Somoix marcarà molt el rumb, també, no? De la trajectòria en Lliga. Mallorca ha de fer de Somoix un autèntic fortí. Què tal, Toni Amor? Bon dia.
Hola, buenos días.
Enhorabona també per la vostra trajectòria de Mundial. Crec que no havien xerrat encara. I la veritat és que va anar molt bé, ho va fer molt bé. Com ho veus, aquest Mallorca, aquest nou Mallorca, aquest nou reforços, que jo crec que el mercat encara no està tancat, ahir ho vaig comentar, falten arribades encara entre dos i tres futbolistes, no ho deim nosaltres, ho va dir el director esportiu, ho diu el conseller delegat també, CEO, falta un davanter centre, falta possiblement un central, perquè és probable que David López pugui sortir cedit, ahir va sortir cedit Javier Olaizola a l'Eldense, i una altra posició que se podria mirar, veurement si se pot... Si se pot fitxar qualcú de mig camp. És a dir, però un estil tipus Omar Mascarell, cosa que ara mateix al Mallorca li fa falta. No té Samu, no té Omar, té jugador de molta qualitat en el mig del camp, però Pantura falta, no vull dir un destructor, no, però un recuperador sí.
Sí, bueno, al final el club va a intentar reforzar pues, las posiciones que crean necesarias. Yo lo que sí que veo es que al final realmente lo que es la estructura del equipo son los mismos jugadores del año pasado. O sea, al final es verdad que Leo ha salido, ha entrado Arnau Tenas, pero luego ayer jugó Calatayud, pero podía jugar Mateu perfectamente, que ya estaban el año pasado los dos. Tienes a Raíllo, tienes a Martín, tienes a Lato, tienes a Sergi, tienes a Manu, tienes a Pablo, tienes a Jan Virgili, todos estos ya estaban el año pasado. Luego tienes a Cito, que estaba y lo han vuelto a recuperar para poder jugar esa temporada con el Mallorca, y luego a Adrián Fuentes arriba. O sea, realmente casi la estructura es la misma.
Ahí van a sortir Arnau Tenas a la portería y Adrián Fuentes en punta, res més.
Y luego, pues los fichajes, pues es un poco incógnita ver qué es lo que pueden dar y qué es lo que pueden aportar al equipo. O sea, yo, por ejemplo, de los que vi nuevos ayer, me gustó Arnau Tenas, creo que es un portero que da mucha salida con los pies, que es un portero que para el juego que quiere el equipo creo que es ideal.
Y luego Sumaoro me gustó mucho con balón, mucho, mucho con balón. Luego sin balón hay que ver también, porque luego te vas a ir a campos que no, va a ser, no vas a jugar de local, que te van a empezar a jugar más directo, que te van a buscar situaciones a lo mejor con muchos centros, y ahí también tenemos que ver ese otro equipo que se tiene que ver para poder ascender. No todo va a ser tener la pelota y jugar bien al fútbol.
Y la pelota aturada, Toni. En esta pretemporada llevamos 2 goles de salida de córner.
Sí, el equipo habitualmente ha hecho bastante goles a balón parado. Si tienes un buen lanzador, luego tienes jugadores, ahora ya no está Muri, pero tienes a Antonio Raillo, que Antonio Raillo es un imán para eso, o sea, las pelotas siempre le caen a él. Y creo que este año, si todo va bien, puede hacer bastante goles también a balón parado. Pablo Torre es un especialista en el golpeo, teniendo jugadores de ese perfil, incluso Sergi puede también sacar faltas y corners. O sea, yo creo que teniendo buenos sacadores y luego con gente que vaya bien de cabeza, puedes hacer bastante goles.
Del París de ahí, poca cosa a decir, ¿no?
Sí, bueno, ellos van a su ritmo, o sea, al final yo creo que a todos les sirve, a ellos les sirve para coger ritmo de competición, ellos no tienen exigencia ninguna en cuanto al partido, ellos se vio desde el principio que le daba un poco igual lo que era el resultado, el meter gente joven, había creo que eran 6 jugadores de la primera plantilla o 7, que bueno, que dieron destello de calidad mientras que el físico les dio, y en estos partidos de pretemporada sobre todo se ve mucho el tema físico, cuando un equipo está mejor que otro se nota muchísimo, y ayer por ejemplo a partir del minuto 15-20 uh-huh. ya solo hubo un equipo, y luego si encima en el descanso haces 4 cambios y le das más frescura al equipo, pues ellos también lo pasan peor.
Y la carrera, Toni, quin bon detall ahí del Mallorca amb Rafael Pol, ¿no?
Sí, merecido, totalmente merecido, o sea, es un referente y al final creo que es importante cuidar a la gente de la isla, no siempre a los mismos, y creo que Rafael en este caso ha hecho un trabajo fuera de lo que es su área de confort, que es su casa, su familia, espectacular y claro, más que merecido.
Pues Toni Amor, moltes gràcies per ser amb nosaltres aquesta estonata i li envies una salutació al Concu Aguirre.
Al míster.
Sí, jo le digo un saludo a todos.
Adéu, Toni.
Gràcies.
Adéu. Gràcies a Toni Amor per repassar amb nosaltres el que ja va repassar ahir a la tele, avui en format de ràdio. Escoltant protagonistes, per exemple, Martin Valiant parlant de les coses que ha fet bé l'equip i de la confiança.
Creo que el equipo ha mostrado muy buenas cosas, muchas cosas en las que tenemos que mejorar y bueno, el nombre de rival es grande y siempre creo que eso ayuda a tener confianza en el trabajo que estamos haciendo. La esperanza, confianza, el buen ambiente son cosas que tienes que nutrirlas cada día. El sábado ya tenemos otro partido amistoso muy importante, va a ser el último partido antes de empezar la liga. Lo importante es, creo que, pues sacar cosas buenas, sacar para mejorar. Como te he dicho, sigue siendo pretemporada contra un rival importante, aunque han jugado con muchos chicos pues, jóvenes, pero sigue siendo un rival de un gran nombre y gran nivel.
Més analista encara que Martin Valiant és Sergi Darder, que parla de què li falta a l'equip, què és el que té i de les sensacions.
Físic, ritme, moltes coses que el míster, ja t'he dit, és un entrenador que és tot el contrari a sortir i jugar. És un entrenador que surt, pensa, fa el que han treballat, és a dir, és un tio que no te deixa de, bueno, de treballar, de fer de millorar coses, de que cada partit és diferent, de que cada rival és diferent, inclús en els descans m'han de canviar qualque cosa per anar treballant diferents tipus de partit com es trobarem durant la temporada, però bueno, perquè és pretemporada, me'n falta moltíssim, a veure, hem d'estar contents, evidentment, però no m'ho hem d'enganar, no hem començat la lliga, així que tampoc podem pretendre aquí que la gent s'il·lusionin que ja han pujat, ni molt menys, és pretemporada, queda moltíssim per estar al 100%, però bueno, això en 10 dies comença el bo i ja t'he dit que almenys l'ambient és positiu, les ganes, anar a entrenar cada dia és tothom, ja no xer de l'entrenador, que és el primer, que evidentment amb unes ganes enormes, la gent, l'ambient, el grup, tot el que se transmet és molt bo, i el que hem de fer és llargaró i s'allarga guanyant, és a dir, si comences perdent partits, aquí s'acaba tot, així que el que hem de fer és començar guanyant, seguir transmitint el que estem fent a cada entrenador i cada partit i seguir prenent, com aquest entrenador, t'he dit que no sé si guanyarem, però aprendrem molt. No vull que ningú se pensi que per guanyar el Paris Saint-Germain tenim un equip que hauria de jugar Champions, ni molt menys, però si idea, el que transmet el grup, així com entrena, així com han jugat els 3 partits, o 4 pràcticament en sol de filial, això sí que té molt a veure. Crec que són capaços de fer el que el míster vol, que això és una cosa que no sempre és fàcil. Estem entrenant molt bé, més enllà del físic, que la pretemporada és evident que el necessites. Crec que a part del físic vinc de treballar moltes coses, perquè el míster té una manera de jugar molt, molt definida i hem hagut de sacrificar un poc el físic per també fer altres coses. Ja t'he dit, crec que l'equip està molt bé, però mos queda moltíssim. És a dir, no podem vendre res avui pel partit d'avui, però sí que és vera que s'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. S'il·lusió i l'energia que tenim a l'equip en cada entrenament i cada partit és molt positiva, l'ambient, com he dit tantes, així que tot el que t'ho puc dir ara és positiu, però més allà de resultat, evidentment. Contents per veure la gent contenta, per veure que l'equip fa coses... Juga com entrena, que és l'important. El de pitch no ets capaç de plemar després en el partit el que estan entrenant i de moment les coses estan sortint, així que contents.
Sergi Darder fent tot un anàlisi del que té l'equip i del que no té.
Sí, jo crec que és una reflexió una mica de sentit comú, no?
De peus en terra.
De posar la gent en el seu lloc. Ahir va haver moments que la gent va fer zona i tot. Varen celebrar zona mexicana, aquest 3-0, només faltava anar a les tortugues. És a dir, alerta, vius, queda... Que això només és per temporada i que el
sí, sí,
PSG...
Que no han començat.
Ja m'ho ha dit Antoni Amor quan va venir el PSG.
Sí, sí, sí. Sí. Una altra reflexió de Sergi Darder. Està fart de xerrar amb en Jan Virgili perquè quedi?
Sí, bueno, ja és una cosa que depèn d'ell. Jo crec que el club ha fet el que havia de fer. El vestuari el trata de la millor manera que pot, l'entrenador el trata de la millor manera que pot. Ara ja és una cosa seva i sobretot crec que més que seva, perquè tot l'altre jove és molt mal de fer, i per experiència pròpia m'ha passat en altres moments de la meva vida, sobretot del seu entorn, que sigui capaç d'entendre, que el facin entendre el que és millor per la seva carrera, el millor és per ti, no ho sabem, no dic que sigui quedar aquí, però bueno, crec que com aquí no es tira cap puesto, això ho sap ell, però bueno, el que dic, tampoc li hem de posar cap pistola en el cap, ell és gran de com per saber el que ha de fer, el seu entorn és gran de per saber el que ha de fer. Però bueno, de moment està aquí i l'hem de disfrutar fins que sigui aquí.
Depèn d'ell. Ja no li han de dir res més, ni als companys, ni als tècnics, ni la graderia, que li va cantar amb el gol, Toni, allò de Virgili Quédate.
Sí, sí, Virgili Quédate. Bueno. Milers d'aficionats cantant i tenen ganes de que quedi i que ajudi a reforçar aquest Mallorca. És un jugador ara mateix, jo diria... especial, no? Un jugador que se surt un poquet de bo normal en aquesta segona divisió, estic segur. És a dir, és un segur, jugador sí. Que té ofertes per jugar a primera. No vol dir a primera sigui espanyola, té ofertes també d'Europa. I Jan Virgili és un jugador diferencial i, per tant...
S'ha de tenir en compte. I
jo no les tenc totes clares que quedi.
No.
Ara, ahir va jugar de titular. Alerta, perquè si Luis García ja el va poder titular. I aquest podria ser molt bé. S'aquí contra el Valladolid, per ventura Luis García té més informació que nosaltres.
No, evidentment. El que passa és que el mercat acaba dia 31 d'agost.
Però n'han de posar 12 milions d'euros damunt la taula qui bueno, se'n vulgui endur sí, no. A Jan Virgili.
Vegent el Mallorca, les negociacions que fa any rere any, aquest 12 acabaran en 8.
Però depèn també de Pablo Ortiz, del director de futbol, i depèn de la direcció de negocis, Alfonso Díaz, que vulguin acceptar una oferta més a la baixa per Jan Virgili. És a dir, tu tria si vols un jugador diferencial i vols tenir en Jan Virgili en el teu equip...
O si vols fer caixa.
O 12 damunt la taula, o Jan Virgili.
Jo no me crec que en cas de venda ho facin per 12. Però bueno, veurem. Parlàvem d'ell, de Rafael Pol, de l'ajudant de Luis Enrique al cos tècnic del Paris Saint-Germain, el tècnic mallorquí que va parlar així del partit.
Avui sabien que era un partit especial, que hi havia, ens faltaven molt de jugadors, que hi havia molt de jugadors que era el primer dia que estaven en nosaltres. I bueno, jo crec que dins de totes les complicacions que presentava el partit, pues, bueno, hem d'intentar treure les coses positives, corregir les que han de millorar i seguir endavant, perquè d'aquí 7 dies tenim una final.
Un Rafael Pol que va parlar, i molt bé, del Mallorca, del seu projecte.
Jo sí que crec que el Mallorca ha fet no només avui un molt bon partit, ha fet una molt bona pretemporada en general. Jo crec que han construït un equip que té molt bona pinta després de la segona divisió, llarga, complicada, difícil... i està per veure, però jo crec que el projecte il·lusiona i ojalà que els hi vagi molt bé i que puguin pujar primera.
Idò, les paraules de Rafael Pol, ajudant al cos tècnic de Luis Enrique. I la darrera qüestió té que veure amb una petita polèmica. Aficionats mallorquinistes es varen enfadar amb la venda de camisetes del Paris Saint-Germain a la tenda oficial del Mallorca.
En raó.
Jo vull dir que al matí, quan vàrem veure les imatges, Qualcú va pensar, men, si això és una cosa d'intel·ligència artificial i no és vera i no sé què, i el nostre company Xisco Ribas, ahir a la retransmissió d'aquesta casa, va fer periodisme d'investigació, es va apropar a la tenda i va poder comprovar que així era. Aquesta és la reacció dels aficionats mallorquinistes.
Això és l'atenda del Mallorca, no del PSG, no tenim que vendre l'equipació d'un altre equip.
M'estim més no fer comentaris perquè és una vergonya vendre equipació de l'equip rival. Crec que no ho he dit mai, és el primer pic que ho veig.
Què voy a hacer? ¿Qué voy a opinar? El PSG, un desastre. Mira, que el PSG no pinta nada en la tienda, però bueno, lo que hay.
Jo no ho respaldo, no m'agradaria, però bueno, ja està, no podem fer res nosaltres.
Això per treure dos bes, és l'únic que he trobat, que això per treure dos bes, només.
Queda ben clar que a la gent no li va agradar.
Business is business.
Business, això deia Molango. Això deia Molango, sí, sí.
Negoci.
I això és el futbol, si no, de Manolín Infantino. 1:25, petita pausa i m'anaran cap a Eivissa.
IB3 Ràdio és història.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Una i 27, com tenim la pretemporada? Guanya el Mallorca, guanya l'Au d'Eivissa, ahir va guanyar també l'Atleti Balears a darrera hora de la rebaixa. Estem fent una pretemporada espectacular. Víctor Sancho, Eivissa, bon dia.
Què tal? Bon dia, Gavi.
Tothom guanya.
Sí, sí, bé, els rivals eren un poc diferents.
Guanyar no? Fa riure.
No sé si l'Els il·licità és candidat, encara que sigui amb els suplents, a guanyar la Champions
no,
aquest any.
No, i jo crec que els fills dels jugadors del Paris Saint-Germain tampoc apunten a guanyar una tercera Champions, no?
Exacte.
Així és, així és. Bueno, guanyar fa riure i el que han de fer és analitzar.
Exacte. Així és. Sí, no, a veure, la victòria de l'Eivissa d'ahir va estar bé, ja ho comentàvem, era victòria clara. Després, els comentaris, alguna persona que hem pogut parlar que va poder veure el partit ahir, parlant que es va veure un equip que, amb personalitat, que va intentar dominar gairebé tot el partit, que es van veure bons moviments, sobretot alguns jugadors que ja van comentar, Iker Varela, Ander Joldi, Pedro Ortiz, van estar bastant bé. Després és cert que l'Eivissa no té massa canvis ara mateix, perquè jugadors de la primera plantilla no són molts, ara mateix va tenir que tirar del filial, i amb això estem ara mateix, esperant, no?, que arribin més reforços, que puguin mantenir bon inici, no?, de pretemporada, quan a partits dels que són, en teoria, els jugadors més importants ara mateix que han arribat, com són els noms que han destacat. Si vols, podem escoltar el míster, que ahir no el vam escoltar, a Raúl Jona, no?, després del partit, que deia això, que estava content pel que havia vist.
Pues la verdad que satisfecho porque creo que, bueno, el empezar siempre cuesta, era nuestro primer partido después de pues, prácticamente 2 semanas y media de trabajo y un volumen alto. Y además, pues, bueno, con esos pequeños contratiempos que hemos ido teniendo, por lo tanto, ya te digo, mi valoración más allá del resultado pues es muy positiva. Me voy satisfecho porque bueno, vemos la intención de lo que estamos trabajando y de lo que queremos ser. Por lo tanto, creo que bueno, no ha hecho más que empezar, pero estamos en ese camino de lo que queremos conseguir. Sí, bueno, hoy nos hemos centrado mucho sobre todo en que nos sirviera para coger buenas sensaciones, a pesar de que éramos conscientes que no íbamos a estar para un volumen alto de minutos en cuanto a intensidad por la carga de todos estos días. Pero bueno, el primer tiempo sobre todo pues ha sido creo que un muy buen primer tiempo. Y luego a nivel del modelo de juego, de lo que hemos empezado a trabajar, creo que también se ha visto pues la base, ¿no?, de lo que queremos construir, de un equipo que tiene el balón, un equipo asociativo que va a proponer y que va a tener argumentos para ir a ganar el partido. Por lo tanto, por ese lado contentos. Y luego en el lado defensivo creo que también hemos estado realmente muy solventes, realmente bien. Y bueno, como primera piedra de toque, pues ya te digo que creo que es muy positivo.
Tengo la sensación, Víctor, de que sí. Está muy seguro de todo lo que digo.
Sí, sí, a veure, des del principi, no? Vull dir, des de la roda de premsa de presentació, parla amb el mateix to, no? Manté el mateix rictus. Crec que metodològicament, ja ens parlava molt bé d'ell, ho té molt clar, no? A l'hora de donar totes les passes. I esperem que sí, jo ja et dic tots els informes. Ahir vaig parlar amb un tècnic important d'aquí de l'illa d'Eivissa, que també el coneix i em parlava molt bé de Raül Jona, també per referències que hi tenia. I bé, a veure, tots els inputs són positius. A veure si dissabte podem veure un bon partit de l'Eivissa, tot i que juga contra una sede d'Eivissa que és de tercera federació. Cert que no, els rivals aquesta pretemporada de moment, fins que no arribi l'Arenas Club i l'Osasuna Promeses, que són equips de la mateixa categoria, no tindrà rivals més seriosos en principi, doncs tot és una mica, ja que agafar-lo, no?, amb pinces, no?, ara mateix, però bé, les referències són bones i ja que veurà ara com es desenvolupa la feina i com s'acaba tancant la plantilla també, que això és important.
Uh-huh. I entre els nous se va estrenar com a golejador i Crevarela, no?
Sí, un bon gol, una gran jugada d'Ander Joldi per l'esquerra, que va marxar de dos homes, centrada al darrere, bona arribada des de la dreta de Crevarela, que sí que té que ser un jugador important, que té molt bona pinta, és un jugador molt complet. Tant ell com Ander Joldi tenen perfils similars, es duen 3 anys de diferència, l'assistent és del 2000, ell és del 2003, un 2-1, l'altre de l'Atlètic Club, formats allí, però en propietat ja de l'Eivissa. Són perfils de jugadors d'atac però alts, superen clarament el 80, són ràpids, són bons en pilota també, bastant complets, atacants interessants i a més en propietat com de l'Eivissa. Escoltam a Iker Varela, l'autor del primer gol de l'Eivissa aquesta pretemporada.
Bueno, la verdad que contentos con el trabajo que hemos hecho, poniendo un poco en práctica las cosas que nos ha pedido el míster. Todavía hay muchas cosas que tenemos que mejorar, pero la verdad que contento con este primer test. Bueno, ha sido una jugada que le ha caído el balón a Genaro, abierto para Ander. Ander ha salido muy bien hacia afuera y yo llegaba desde atrás, he visto muy bien que George arrastraba muy bien al primer palo y Ander ha puesto el balón atrás y he podido llegar solo.
Iker Varela, ¿qualque cosa més, Víctor?
No, res, que l'equip viatja aquesta tarda amb el ferri, surten a les 5 de la tarda de Denia, arriben a l'illa, han entrenat aquest matí a les instal·lacions de la Nucía i aquí no tornaran a fer fins demà, sessió prèvia a aquest partit amistós, el primer a Eivissa. Veurem a l'afició de l'UD Eivissa si s'apropa a l'estadi de Can Mises amb il·lusió per intentar veure aquest nou projecte de l'equip blau-cel. Després d'una victòria, supos que s'aproparà alguna persona més, no sé quantes, ja ho veurem. Així que ja parlarem d'això, Gavi.
Digue-li de la meva part a Raül Medrano que aquest any sí.
Aquest any sí. Aquest bé, any sí. Jo crec que, a veure, els fitxatges són interessants, ho dic seriosament, a vegades, altres anys, uns quants anys he tingut més dubtes, no? Uh-huh. De moment jo crec que són jugadors que poden sumar tots, algun més positiu, diguem, més optimista, com els dos protagonistes dels quals he parlat abans, i bé, falten més per arribar, vull dir, estan intentant tancar ja sí o sí un davanter, sona molt Marcos Moreno, podem avançar, jugador de l'Albacete, que ha tingut l'oportunitat de jugar els darrers anys algun partit a segona divisió, ha sortit cedit, també va estar al Talavera a primera federació la temporada passada, és jove, seria sub-23. El tema aquí és que l'Albacete el vol cedir i l'Eivissa, com ha fet amb els darrers fitxatges, darrere com Hugo San, que també juga, que arriba del Valladolid, els ha volgut traspassats i la llista està amb això, també té altres clubs interessats per Marcos Moreno, aquest punta d'1,85. Interessant veure en què passa al final.
Molt bé, Víctor, gràcies.
Una ferrada, adéu.
Adéu. Quant a la segona federació, molt ràpidament, l'Atlètic Balears, com dèiem, va guanyar 7-1 al Llosetense de tercera. Van marcar Raúl Caballero, Pablo Hernández, Adrià Català, Rubén Català, Rubén Bové, Jofre Xerta i una altra vegada Adrià Català. 1:34.
IB3 Ràdio és cultura. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries en el segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Anem a parlar una mica de vela, perquè està en marxa la tercera jornada de regates a la Badia de Palma d'aquesta Copa del Rei. Recordem que avui aquesta esta jornada completa la sèrie preliminar de les categories ORC i Club Swan 42. Demà i dissabte ja se disputaran les sèries finals. Ahir va haver molts de canvis als lideratges de les categories. Per exemple, a la ORC 0, Voodoo, de Mauro Gestri, va desplaçar de la primera posició el rei Felip VI a bord de l'Hispània. A la ORCA, Nola, de Magnus Uda, va substituir a la primera posició el Ran Suec. A la ORCB va perdre el lideratge el Teatro del Sojo de Javier Banderas i ara el nou líder és Máximo de Àlex Martín. I a la ORCC, Irribert de Hendrik Bradis va substituir el Niramo. Qui també manté el lideratge, no hi ha canvis, és el Club Swan 42 de Nadir, de Pedro Baquer, que va ser líder fa dos dies i continua de líder. I a la Balearia Women's Cup, Balearia Team de Maria Bové, que defensa el títol de fa un any, és la líder en aquesta competició que va començar ahir, d'una jornada menys de competició. Anem a sentir qualcabou, per exemple, la de Maria Pasqual, patrona del CM SAP de l'Antimar.
Està bé, perquè així totes toquem els barcos i tenim l'oportunitat pues, de competir en diferents barcos i que sigui igualitat, que estigui igualat.
D'altra banda, Marga Perelló, regatista del Balearia Team del Reial Club Nàutic de Palma, ens parla de que a què format li sembla divertit i que esperen repetir títol.
El format de regata és un format molt divertit, és un format que dona molt de joc. Guany sí que hi ha bastant més ben nivell, crec que serà una regata bastant entretenguda, amb bastanta... Bueno, no se sabrà el resultat fins al final, però bueno, jo crec que aspiràvem a lo mateix un poc l'any passat.
I com que no tot està al gust de tothom, Aina Grau, que és la patrona del Club Nàutic de Serenal, troba que li agradaria que hagués més de 15 equips.
A mi m'agradaria que fossin més equips, com més, millor sempre.
I de moment aquesta és la situació a la Badia de Palma en aquesta Copa del Rei de Vela, 44a edició de la Copa del Rei que té tothom embarcat ja en aquestes hores perquè la sortida d'avui estava prevista per la una. Tot d'una continuem amb més històries perquè han de parlar també, per exemple, de bàsquet. Crec que poden sentir Nalba Torrents, la jugadora mallorquina de la selecció espanyola, perquè recordem que Alba Torrents i Elena Puello ja estan amb la selecció espanyola per preparar el Mundial de Berlín. Ahir va parlar Alba d'un equip molt jove, d'unes companyes molt joves, ella és la veterana i la capitana, i que detecta molta d'il·lusió i ganes.
Yo las veo y yo siento ilusión. A mí me ilusiona este equipo, ¿no? Y ves el talento que ya han demostrado, jugadoras muy jóvenes jugando a un nivel que no va acorde, ¿no? Digamos, con o sí, porque lo están haciendo y también creo que lo más importante es con muchas ganas.
Alba Torrens, que ens explica, ella personalment, ja tan veterana i que torna a estar a la selecció com a capitana, com se prepara.
Lo que intento siempre es preparar todas las facetas, tanto físicamente, mentalmente, en la pista y poner todo el trabajo, ¿no? Todo lo que está en mi mano para estar hoy lista para sumar, para aportar. Y como siempre, aquí hay un objetivo común y queremos crear el mejor equipo para conseguirlo.
Alba Torrens, que recordem, juntament amb Elena Puello, són les dues mallorquines que hi seran en aquesta selecció espanyola de bàsquet preparant el Mundial de Berlín a Alemanya. 1:39.
IB3 Ràdio és... Jocnat. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia d'anar a demanar permís i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Una i 41 minuts. L'esportista mallorquí Bernat Xamena protagonitzarà el repte solidari Estrella de Set, una iniciativa impulsada per l'associació l'Estrella d'Anna Marta i que s'ha presentat oficialment avui al Pati de la Misericòrdia de Palma. Xamena afrontarà 17 Ironmans en 17 dies consecutius. Déu-n'hi-do. Una a cada comunitat autònoma. L'objectiu és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Aquest desafiament solidari, que començarà el mes de setembre, unirà esport, solidaritat i investigació. I en aquesta presentació ha estat el nostre company Xisco Ribas. Xisco, bon dia.
Bon dia, Gavi. Sí, un repte molt, molt bonic. Un bon trasfons.
No te dic d'agafar el Quantum i anar amb ell, perquè no sé si ho aguantaries. Primer ho ha d'aguantar ell. Men, s'ha de dir.
Sí, ha d'aguantar, i no és poc, perquè es diu així ràpid, de 7 Ironmans, però saps que és un Ironman, Gavi?
Endavant. Conta-ho, ja estic cansat abans de sentir-ho.
A banda d'un personatge de pel·lícules, un Ironman són 3 quilòmetres i 800 metres nedant, 180 quilòmetres a bicicleta i 42 en 2 quilòmetres corrents.
Bicicleta, quant has dit?
180, sí, però és que és mentida, que m'he equivocat, que he posat un que no és.
Això en ritme fa cada dia.
Idò, però li has de fer allí, llavors...
I correnços?
Correnços són 42 en 2, una marató.
Ui, sí, pràcticament.
Una marató, sí, és una marató total. Sí. Imagina't. Sí. Un triatló o...
3.800 nedant, feixuc. 180 en bicicleta i 42 de marató, que és una marató. Bé, està
sí,
bé.
Sí, i bé, com ens ha explicat en Bernat, són 17 Ironmans, com tu has dit, a 17 comunitats autònomes, i li han demanat, justament en Xerrat també, amb en Bernat Xamena, li han demanat, sobretot, que ens expliqués un pot ser ruta, uh-huh, on comença i on acabarà. L'escolta.
Bé, són 17 dies seguits, a les 17 comunitats autònomes que van a Espanya, 17 Ironmans. Començarem per a Gran Canària, perquè han hagut de pensar un poc quin era el millor... la millor manera de que la logística fos més fàcil. I el primer el farem a Gran Canària, després tot d'una va acabar volarem a Madrid i el segon dia el farem a Castella-La Manxa. Després el tercer baixarem cap a Múrcia perquè volien que dia 13 de setembre estàssim en el darrer dia de la Volta Ciclista Espanya a Granada per poder fer un acte de l'estrella d'Anna Marta i d'aquest repte dins aquest darrer dia. I vàrem pensar que era important per a reta, important per donar visibilitat, i ho vàrem fer caure bé així. Per tant, després ja pujarem a Extremadura, dia 15 serem a Madrid perquè hi ha una jornada internacional de l'estudi per la curació i per el càncer infantil, que se fa en el Niño Jesús a Madrid, i podrem ser allà, partirem de Niño Jesús, i acabarem allà perquè està lluny davant del Retiro, podré córrer la marató allà. I després ja agafarem cap a Segòvia i m'anirem cap a Galícia, farem tot el nord d'Espanya fins a arribar a Catalunya, baixarem a València i allà podrem agafar el vaixell a les 10 del vespre, que arriba aquí a les 6, i després el darrer dia ja en tranquil·litat nedaré a la Ràpita, faré el canvi de bicicleta a correpeu a Porreres i acabaré en el poble d'Anna Marta, que és el Gaida.
Un repte, ja ho sentiu, ben feixut, de 7 Ironmans a les 17 comunitats autònomes d'Espanya, però el més important d'això no és el repte esportiu, en paraules de Benassi Mena, el més important, no?, és el que hi ha darrere, que l'objectiu d'aquest repte anomenat Estrella de 7 és donar visibilitat a la necessitat urgent d'impulsar la investigació del càncer infantil i recaptar fons per finançar nous tractaments. Escoltam Bernat Xemena parlant justament de com li va sorgir aquest repte, com va néixer i els objectius que té en fer-ho.
Jo el procés el vaig seguir de prop perquè la meva dona fa feina en Namari, en sa mare de na Marta. El procés va durar 10 mesos i és que neix simplement de sa ràbia, de sa impotència i de pensar que és un tema que no és molt conegut, però que sí, que cada ser el pitjor que pot passar a un pare o una mare, jo som pare, i va néixer d'això, simplement per donar una ajuda, per donar visibilitat i per fer una cosa que fos gran de veres, no? Que no fos un simple repte, que no és un repte esportiu, sempre dic que és un repte solidari, però que tingués influència i tingués visibilitat a tota Espanya. Per tant, va néixer així. El principal és honrar a Marta, donar visibilitat, i si podem aportar o recaptar fons per a aquest assaig clínic que se fa a Niño Jesús, molt millor.
Bernat Xemena, a més, Gavi, te vull citar una frase que ha dit a la presentació de l'acte ja al Jardí de la Misericòrdia. M'ha agradat molt perquè s'ha definit com un home que només sap tocar la trompeta i també córrer. Per tant, ara veurem la segona part, no? Ja no la trompeta, sinó de córrer, aquesta part més esportiva, i li he volgut demanar com es prepara per fer un repte així, perquè de 7 maratons, de 7... No, no de 7 maratons, són de 7 aeromars que contenen una marató cadascuna, quasi 4 quilòmetres nedant i 180 en bicicleta. Li hem demanat com se prepara.
És una bestiesa.
Que com es pot preparar alguna cosa així, Gavi?
Amen.
No se pot preparar. Simplement és arribar bé físicament, i després has d'arribar bé de salut i en sóc cap ben amoblat i sobretot amb ganes. I que hi hagi una cosa molt forta que t'amogui, que t'adugui a fer això. Jo li he dit a na Mari, dic, només necessito una foto de na Marta, no necessito massa cosa més.
Idò, Gavi, un repte del qual estirem ben pendent, sobretot en vista aquest gran objectiu que té just darrere.
Això és en el mes de setembre, no?
Així és, el proper mes de setembre correrà en Bernat Xemena aquestes 17 Ironmans
Espanya. Ho té a tocar, estem ja dintre del mes d'agost, 17 Ironmans, que són quasi 4 quilòmetres nedant, 180 en bicicleta, 42 i pico d'una marató, en definitiva, cada dia de 7 dies consecutius per tot Espanya.
Imagina't
començant
si
a les Canàries
això...
i acabant a les Illes Balears.
Sí, sí, multiplica tot això per 17. Quines contes faran.
Quina autèntica barbaritat. Mare meva. Molt bé, gràcies, Xisco.
Moltes gràcies.
170 quilòmetres, recordem que en ciclisme, avui, Mavi Garcia, que és 21 anys al Tour de França, està a 8.43 de la líder, Reusser, que manté el lideratge per 12 segons davant Vollering després de la gran victòria d'ahir a l'esprint. Avui, una nova etapa per Mavi Garcia. I també a la Vuelta a Burgos, Enric Mas, que va ser tercer ahir a 12 segons del guanyador de l'etapa. L'artanenc és cinquè a la classificació general, a 8 segons del líder. Avui se disputa la tercera etapa. I ahir comentàvem que volia contar una història relacionada amb els escacs, perquè em va cridar molt l'atenció un article, un reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, que deia que Paco Vallejo renuncia a l'Olimpiada d'Uzbekistan amb la selecció espanyola. Anem a contar la història de per què succeeix això i està per contar-nos aquesta història David Pons, que és el president de l'associació Chess Menorca. David, bon dia.
Hola, bon dia, com va?
Primer, convendria fer un petit repàs de qui és Paco Vallejo, perquè hi ha molta de gent que pràcticament ja no el recorda, però va ser el millor jugador d'escacs d'Espanya i top mundial. És un gran mestre.
Sí, no, de fet, Paco és un superclasse, un autèntic geni. De fet, des de 5 anys que va començar a jugar escacs va destacar molt, molt ràpid i realment bueno, estem davant d'una figura única a nivell espanyol i bueno, podem dir d'aquests genis que surten cada molt d'anys també a nivell mundial.
Jo, si te dic la veritat, jo fa temps que l'havia perdut la pista quan era un esportista que, no sé, jo recordo altre temps que parlàvem molt d'ell i ell compareixia molt als mitjans de comunicació i sembla que va quedar com apartat, no?
Amb ell va arribar a estar dins els 30, dins el top 20, top 30 mundial durant molt, molt d'anys. El que passa és que, bueno, com tot, amb els escacs també hi ha un desgast molt gran, són moltes hores d'entrenament i va passar de jugar als tornejos més importants, com els Linares. Pensava que en el seu moment també va ser campió del món juvenil, vull dir, estem xerrant d'una figura que va jugar, com deia Linares, amb Kasparov, Karpov, tots aquests jugadors. I bé, i a partir també d'una certa edat, encara que amb els escacs no jugui o la part física sembla que no es nota tant, és molt important també tenir aquesta energia que tens en els 20-25 anys per poder competir al nivell.
Anem amb la història present. Paco Vallejo ha renunciat a l'Olimpiada d'Uzbekistan en la selecció espanyola. Per què?
Jo tinc bona relació des de sempre amb ell i sé certes coses que tampoc es pot entrar molt més enllà, no? Però bueno, jo crec que un poc resumint és que va tenir un problema important. Va viatjar a Abu Dhabi, hi va haver una sèrie de problemes així familiars i va rebre molt poc suport des de part de la Federació Espanyola. I allà, diguem que hi va haver un abans, un antes i un després en tot el tema de l'equip olímpic espanyol. Ell ha defensat la selecció espanyola, ara no te vull dir el nombre d'olimpiades, però segur que ha jugat 7-8 olimpiades com a mínim. I evidentment allà es va trobar com a molt tot sol i no va rebre l'ajuda que ell pensava que havia de rebre.
Uh-huh. En aquest article, en aquest reportatge de Joan Juanico al Diari de Menorca, parla de que es va considerar sembla que diu estafat per Hisenda i per mort d'unes partides de pòquer online. Sí. Aquestes coses també passen, no?
Hi va haver diferents temes, però ella bueno, dedicava d'una manera també molt informal en aquests temes i crec que bàsicament li van demanar tributar de munts d'ingressos que feia, però clar, hi havia hagut uns gastos molt grans i no els hi comptabilitzaven i ella es considerava, com és evident, totalment estafat i molt perjudicat, perquè li demanaven una quantitat que no era acord amb els guanys que ell tenia.
Uh-huh. De fet, fa inclús un grapat d'anys ja que no viu a Espanya, tampoc, no?
Ara, darrerament, estava per Paraguai, però a partir una mica de la pandèmia hi va partir i ha estat a diferents països. És un enamorat total també de països de Sud-amèrica, li encanta tot el que és Amèrica Llatina, i per allà passa molt, molt d'anys. I va canviant. Actualment sí, està a Paraguai, on es troba molt a gust, i a més ha fitxat per un club i seguirà arrelat en els escacs. Segueix jugant a partides, però poques partides any.
Uh-huh. Aquest món de l'escac, m'has de corregir si vaig errat, eh? M'assembla que les grans estrelles, com el propi Paco Vallejo, són molt introvertits.
Ah, va, gent especial. Penseu que també són menys, com deia antes, meravelloses i són autèntics genis. Per arribar al nivell d'en Paco has de tenir una ment especial, no? I això, bueno, com tot, genis a vegades tenen una part a nivell personal tal vegada que a vegades per segons qui és una mica més complicat d'entendre, però evidentment en Paco és una persona també propera quan la coneixes i tal vegada marca una mica més aquesta distància en sa gent que no coneix i en sa gent que per ell no l'ha ajudat a poder créixer. Ell segurament considera que si hagués estat a algun altre país, pues, tal vegada podria inclús arribar més amunt. Ell va ser campió del món juvenil, superant figures que ara actualment estan dins de tot el mundial. I supos que, bueno, que creu jo comparatiu, ell el manifesta així.
Com està el nivell de l'escacs a les Illes Balears?
No, el nivell és extraordinari. El que passa és que, clar, quan ja xerram de figures com en Paco, que jo sempre dic que ja hem de saber distingir entre el que són jugadors extraordinaris i el que són aquests jugadors que poden arribar a estar a un top 100 mundial, no? Però, bueno, ara, per exemple, a Mallorca hi ha en Pau Marín, que és mestre internacional, amb 15 anys, que això és un fet absolutament increïble. En Cristina Sureda, que ha fet diverses vegades campiona d'Espanya també. Vull dir, sols gent que ha jugat campionats del món. A Menorca hi ha en Martín Crauchi, que és un jugador també que... Bueno, hi ha una generació de jugadors escolars amb menys de 16 anys que tenen un nivell increïble. Ara, quan xerram ja de figures que es poden dedicar a viure dels escacs o que poden arribar a estar entre 30-40 millors del món, com ha fet en Paco, això realment és molt, molt complicat. Però, bueno, aquestes, per exemple, figures com en Pau, en Martín, en Cristina, són gent que realment, per exemple, en Cristina està a prop de l'equip olímpic femení, espanyol absolut, cosa que seria una fita extraordinària, perquè des de, per exemple, la Mònica Calceta no hauria aconseguit ningú, i en Pau Marín i Martín Crauchi jo crec que sí que tenen el talent i la passió per poder arribar a trecar-se aquí.
T'anava a demanar, precisament, l'has anomenada ara mateix, la Mònica Calceta també fa un grapat de temps que no sé res d'ella i va arribar a un nivell molt, molt, molt important, eh?
Sí, sí, no, de fet ha estat també campiona del món així amb escac més veterans i ara anirà a l'Olimpiada de Kazajstan, que jugarà el mes de setembre a la selecció olímpica, que ja no vull dir el nombre d'olimpiades que haurà jugat, però jo crec que deuen ser més de 10 i això desconec la dada exacta, però la Mònica evidentment és una persona, per això us deia, superimportant i la tenim a ses illes, i que a vegades també aquestes coses també a vegades són desconegudes, tenim sempre la tendència a magnificar molt el que hi ha fora, que això suposo que passa tot després.
És vera, és vera. Quant de temps durs com a president de l'associació Chess Menorca?
Bé, jo que me dedico als escacs també pràcticament tota la vida, des que vaig anar a estudiar a Barcelona, perquè aquesta associació que van crear fa uns anys, en Oriol Massip i en Francesc i en Miquel, els companys que feim a Open Chess Menorca, doncs això fa 5-6 anys, que està dedicat en el món dels escacs, però en se basant una mica més escolar també i pedagògica, que és la part que més treballam en Chess Menorca, a part d'intentar muntar aquest event internacional bueno, que ara la Federació Internacional, a Open de Menorca, l'ha col·locat entre els 10 millors oberts del món.
Vull aprofitar per demanar-te com és la preparació d'un jugador d'elit en el món dels escacs.
És una mescla de, com us deia, de gent molt especial amb un... Bueno, amb una capacitat intel·lectual brutal, altíssima, mesclada amb hores infinites de feina. És a dir, jo crec que tranquil·lament per preparar tornejos importants estem xerrant de que ens mouen entre 8 i 10 hores diàries d'entrenament quan preparen això, no? El que són fites olímpiques, campionats del món, a més, gent que normalment li costa molt desconnectar perquè, bueno, el seu cervell, diguem que està connectat una mica les 24 hores en les 64 caselles, normalment.
8-10 hores diàries. És una... És una barbaritat, no?
Sí, no. Són moltes hores d'estudi. De fet, nosaltres, per exemple, perquè us fagueu una idea, a Open de Menorca tenim autèntics genis, com pot ser en Faustino Oro, que te l'ha anomenat Messi dels escacs, argentí, que amb 11-12 anys, els que venen de Kazajstan, i bueno, jugadors que són increïbles i que jo crec que inclús ja la seva part inclús pedagògica, és a dir, el que és la seva educació ja està una mica dedicada cap a dedicar-se en el món dels escacs. Per això és molt complicat a vegades i té un mèrit tant increïble que jugadors com en Pau, en Martín, de Cristina puguin competir amb jugadors que pràcticament ja dediquen, ja no vol dir res amb els jugadors de l'Índia, pues tota la seva vida en els escacs. A vegades, la part aquesta de dir, ostres, és que està deixant el tema de l'escola o no l'està deixant, no? Vull dir que és un tema complicat.
Li falta promoció al món de l'escacs?
Bueno, jo crec que és més conegut del que a vegades inclús la gent sap. Hi ha moltíssimes fitxes, a mils de fitxes, però sí, no, clar, no és com el bàsquet, el futbol, el tenis, hi ha molts esports que evidentment són més coneguts i també quan tu no el coneixes no és el mateix anar a veure un partit de bàsquet o futbol encara que no t'agradi que anar a veure una partida d'escacs que pot durar 5-6 hores i si a més a més no saps jugar, doncs és, hombre, és normal, és complicat. Però cada vegada més, i com deia també des de la pandèmia, doncs ha crescut molt perquè va ser un joc que es va poder seguir jugant per xerxes i va créixer inclús exponencialment. Curiosament, quan molts altres esports doncs estaven amb més dificultat.
Clar, es va veure afavorit, no?, en aquest sentit. De quants jugadors d'escacs parlam al voltant de les Illes Balears, més o manco?
Bua, sona aquesta dada, no te la sabria donar. No vull dir un nombre perquè m'equivocaria segurament. Però, bueno, reconec que, per exemple, el que era quan jo estava a Catalunya hi havia 8.000 fitxes dins Catalunya, dins la Federació Catalana. Això ho coneixia. Ara és exactament dins Balears, no vull dir el nombre de fitxes que hi ha, però, bueno, sí que és un joc molt més... Ja dic, hi ha molt més fitxes federatives del que la gent pensa.
I David Pons, president de l'associació Chess Menorca, ha estat un plaer conèixer un poc més el món de l'escac i conèixer la història particular de Paco Vallejo i aquesta renúncia. Gràcies, molt amable. Parlem una altra vegada. Adéu.
Fantàstic, gràcies.
Adéu, gràcies. Adéu. Amb escacs acabam aquesta edició de dijous d'Esports 3. Demà més, com cada dia, a partir de la 1:05. Adéu a tots.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.